Dos minuts i ens plantarem a 2:15 del matí. Benvinguts al que vas veure ahir. Benvingut, vaja, el Sergio, sobretot, que és l'encarregat al cap de setmana d'empassar-se programes de televisió sempre en contra de la seva voluntat, que home, després ha de recomanar Sant Cugat a fons.
Que bé, no, si ho faig de bon grat, ja ho saps, home, això, la tele m'agrada molt, sempre i qual que s'hagi de veure valgui una miqueta la pena. En aquest cap de setmana he tingut coses que han valgut molt la pena. De fet, per mi el millor que he tingut aquest cap de setmana ha estat el Salvados, que ara en parlem una miqueta més en profunditat. Abans, però, repassem les audiències del cap de setmana. Deixa'm començar per la més bèstia de totes, amb diferència, i és que no trobarem una audiència igual, això també s'ha de dir, és una cosa excepcional, i és l'audiència de la Super Bowl. 111 milions d'espectadors arreu del món, només en televisió. Això és important, aquesta dada, perquè per internet també hi té seguiment, això.
I un espectacle, el de la Super Bowl, que combrega, a més, multitud d'espectadors, multitud de persones davant de la televisió, sobretot el que és el descans, que és quan hi ha aquesta actuació, com dèiem, aquest any a càrrec de Beyoncé, i també on es veuen anuncis publicitaris que són dels més pagats del món.
Els millors pagats dels Estats Units i, per tant, els millors pagats del món. En aquest sentit, el Super Bowl, que bé, va tenir, com sempre, aquesta molt bona acollida, i cada cop és un fenomen més internacional, per tant, ja cada cop trenca més fronteres. Una bona prova és les audiències que es fan, es medeixen en global, que això és una cosa que si més no és estranya, i una altra cosa que té important és el moviment que genera xarxes socials en aquest... Fins i tot ara mateix tenim encara hashtags que responen a la Super Bowl en aquest sentit. És curiós perquè ningú veu futbol americà en tota la temporada, pràcticament no, és una cosa que no té cap mena de seguiment, però la Super Bowl té un seguiment molt més alt, per exemple, que no pas la final de la NBA, que no té ni la meitat, vaja, ni la meitat de seguiment, no arriba, però el que és la resta de la temporada regular té més seguiment que la final de Super Bowl. És una cosa curiosa.
Un fenomen que ja fa anys que ha arribat fins aquí. De fet, abans ho comentàvem a través de la xarxa, la quantitat de seguidors, que aquesta és una matinada que la passen desperts per veure l'espectacle de la Super Bowl.
Sí, bé, una cosa que igualment s'agraeix, perquè als Estats Units una altra cosa no, però tele que cridi l'atenció saben fer-ho, i saben fer-ho molt, molt i molt bé. En fi, altres temes, el Salvados va treure ahir un 19,8% en el retorn en aquesta nova temporada. Ha superat el seu rècord històric amb 4 milions d'espectadors. I és curiós perquè quan acaba el primer capítol del Salvados sempre fa una reposició després, que baixa en picat a l'audiència. Doncs en aquesta ocasió s'ha arrebatat l'audiència per tot arreu, perquè hem tingut el Salvados, diguem, el primer capítol, amb quasi un 20% d'audiència, això són 4 milions d'espectadors al tot l'estat espanyol, i el segon un 15%. Què vol dir això? Que normalment el primer capítol treu un 13% i el segon treu un 10 com a molt. En aquesta ocasió els dos han rebentat la mitjana que acostuma a tenir Salvados. Un Salvados que va estar molt, molt i molt bé en aquest sentit. Se parlava sobre l'educació de l'estat espanyol comparada amb l'educació a Finlàndia. Va ser molt interessant i és un bon començament de temporada pel Jordi Évole i el seu equip. Ja el seguirem amb una miqueta més de prop.
És a dir, que el retorn de Salvados amb l'educació a Finlàndia es va endur un 19% de share, mentre que la reposició de Jaume Mata és un 15%, és a dir, un tema que també interessava tornar a seguir aquesta entrevista. Com sempre, hi ha una part d'entrevista, una part més de reportatge.
Exacte.
En aquest cas amb Jaume Matas.
Exacte, això mateix. Seguit de Salvados vam tenir el Tu sí que vales amb un 12,1%, i una bona pel·li que vam fer Antena 3, El diablo viste de Prada, que va treure un 10,7%. És una molt bona pel·li que no va poder competir amb els Salvados. I estem pendents a hores d'ara d'audiències dels Premis Gaudí, que no els hem pogut tenir, i seria bo saber com va afectar els Premis Gaudí als Salvados i viceversa.
Uns Premis Gaudí que la temporada passada podríem dir que van patinar perquè va caure la seva quota en pantalla, van aconseguir un 3% menys de share que l'edició anterior, es van quedar amb un 11,7%, el que va equivaldre a una audiència de 237.000 espectadors. Recordem que a més segur que hi va haver molta gent que aquell dia va canviar de canal quan va veure el tarannà de la gala presentada per Xavi Midi i Alba Florejacs. Enguany Andreu Bonafuente segur que va treure, si més no de bon inici, més presència d'espectadors davant la televisió.
Només amb el Bonafuente ja tens un mínim d'audiència garantida, per tant estem pendents d'aquests resultats de l'audiència i d'una gala que jo sincerament no vaig veure. Vaig optar per veure el Salvados.
Jo em vaig seguir la meitat, fins que ja va ser hora d'anar a dormir, i molt correcte.
Però el que sí que m'han dit és
potser
que...
potser algun número d'aquests musicals que no acaba aquí de la nostra cultura de despertar...
Agrada molt, els
somriures, a càrrec de Berto Romero, per cert. Bé, i va. Després el va acompanyar un actor també, i vaja, Roger Coma,
igualment,
no sortia el nom.
Igualment millor que l'any anterior, això segur, no? Podríem dir.
Fins on em vaig quedar jo, sí.
Bé, ens quedem amb
i
això,
per llavors. Tant, amb la meitat de la gala que fos bona, ja superava l'anterior.
Tornem a les audiències. En aquest cas, dissabte vam tenir el Gran Debate, que, com sabeu, havia tingut una petita baixada de les audiències, arribava a uns 10%, torna al seu nivell habitual, amb un 15,2% la nit de dissabte. Pel·lícula d'Antena 3, L'Aprendiz de Brujo, amb un 15% de l'audiència, això serà el més destacat de dissabte. Un programa nou de la sexta columna, que va parlar de l'escàndalo Bárcenas, que de fet es va tornar a remetre ahir després dels Salvados, va treure més d'un un 11%, que és una molt, molt bona audiència, per tant, per començar no està gens malament. I compta perquè el Wyoming últimament està copeta i dijous, va treure un 12,2% parlant dels papers de Bárcenas en aquest sentit. Això és un tema que té molta...
Que ha demostrat que és un tema que a dia d'avui té seguiment.
Un apunt, abans d'entrar en matèria i parlar de finals de sèries, Televisió Espanyola, hem sabut avui, segons el diari El País, i ho recullen també la resta de mitjans de comunicació, va impedir l'emissió d'un documental sobre el Prestige. Clar, els motius que ha donat la cadena per rebutjar emetre aquest programa a Documentos TV ha estat que és un tema que no està d'actualitat. Clar, tal com està el pati ara mateix de caldejat a nivell polític, fa pudor. Fa pudor que un programa d'aquest estil del prestigi, que saps que això et garanteix audiència, perquè és un tema que atrau moltíssim, va ser un problema gravíssim que va tenir lloc, com sabeu, ja fa una miqueta, 11 anys, si no vaig errat, a les costes del nord de l'estat espanyol. I és un tema que té molta tirada i han rebutjat d'una manera, si més no, sospitosa. Clar, aquí hauríem d'entrar un cop més amb el tema de quin control ha de tenir el govern, la política, sobre la televisió pública, en aquest cas. Vist això, a mi em fa la sensació, i em llenço a la piscina, de que no és fortuït que no s'emeti aquest programa. I alhora, en lloc d'emetre aquest programa, que faran serà una reposició de Documentos TV, no és que tinguin un altre documental millor, sinó que tiren de reposicions per suplir aquest programa. Clar, en cas de fer aquestes coses, jo sempre ho dic, si has de fer una cosa malament, fes-la bé. Fes-la bé i que no es noti la xapusa en aquest cas. Vaja, una llàstima que s'hagi d'arribar a aquest punt. I quan una cosa té aquest misteri al voltant, és qüestió de temps que aquest programa el puguem recuperar d'una manera o d'altra.
Doncs de moment queda censurat aquest documental sobre el Prestige i no es fa cap bé, la veritat, a la cultura.
Cap ni un.
Passem a més temes, Sergio. Sí, passem ja al tema central d'avui, del que vas veure ahir.
Anem al tema central. Abans de res, deixa'm explicar-te un mail que vaig rebre ahir. No sé si coneixes aquesta webchange.org, que és un web que es mou a través d'iniciatives legislatives populars, de peticions a empreses per tirar una mica endavant. Doncs vaig rebre un mail que deia una cosa així. Ah, sí, mira. Dirigido a Antena 3. Queremos quarta temporada del barco. Pedimos una temporada más. Clar, a mi em va fer molta gràcia que es faci un change d'aquests, una petició d'aquestes, per El Barco. Queden 3 capítols del Barco i la gent està espantada perquè no tingui un final dicte. En fi, comencem parlant del Barco. El Barco, televisió Antena 3, una sèrie que va començar amb molt bones audiències i que aquesta sèrie mateixa es va autodominar com la versió espanyola de Lost, de Perdidos, una sèrie sobre un futur post-apocalíptic on una sèrie de gent està a un vaixell i viuen certes aventures, amb Mario Casas al capdavant del repartiment d'aquesta sèrie. I una sèrie que a poc s'ha anat complicant, la trama s'ha anat complicant i a mesura que passava això ha anat perdent audiència, poquet a poc. Clar, ara què passa amb els fans? Que volen que no tingui un final indigne. Clar, això és una cosa que és impensable, era impensable fa 5 anys només, ja no dic més temps. Què ha passat per arribar a aquest punt? Que la gent té por que aquesta sèrie tingui finals espantosos. I és que a la història de la televisió més recent hi ha finals de sèries que no sé si espantoses, però han estat molt polèmics o si no, molt traumàtics, amb un final que ningú es podia esperar. El primer que em va venir al cap a mi de final va ser el de Los Serrano. un dels finals més espectaculars que ha vist una sèrie, i més tenint en compte que la sèrie era espanyola i no només això, o sigui, que és una sèrie que s'emet arreu d'Europa. O sigui que una sèrie com aquesta, d'aquesta qualitat, podríem dir, que tingui un final com el que va tenir, on alerta que ara faré, potser li trenco algú la vida, era tot un somni. Res del que passa era cert. Clar, quan comences a matar personatges, són coses que has de vigilar, que potser se't va a les mans la cosa, i com ho solucions això? Doncs a l'Ocerra no va passar això, i va tenir un final, doncs, parós. O sigui, un final molt trist per una sèrie que en principi era una comèdia, i va acabar amb un final que dius, no hi ha manera de que això s'aguanti. Increïble. O sigui, va tenir un final que ningú s'esperava. Més finals.
Al final tothom va despertar del somni, per tant, al amb final, aquesta sèrie.
Ostres, sí, però una sèrie que no estava malament, o sigui, que era, donava el que prometia, i amb un final absurd te la carregues tota, i ara és una sèrie que es recorda per això, es recorda per un final absurd per tot arreu, del plan, com pot ser que sigui un somni? Si m'estàs dient que el recent s'ha suïcidat, i és un somni, no és cert. Ostres, no. Molt malament, molt, molt, molt malament. D'altra banda, finals dramàtics. Jo aquí hi ficaria dos sèries, dos de les millors sèries que s'han vist a la televisió a nivell mundial. Per una banda, Los Soprano, una sèrie sobre el món de la màfia vist des de dins, que té moltíssims fans, en unes, diria que són 6 temporades que va tenir, ho dic a memòria ara, i amb un final que acaba la pantalla es torna de color negre i no saps què passa. Simplement, jo, és que no, d'aquesta no m'explica res, perquè sé que sempre es pot recuperar i val la pena, però acaba un final curiós, on no se sap què passa amb el protagonista de la sèrie. Pots pensar que mor, pots pensar que no mor, pots pensar tot el que tu vulguis.
Final obert.
Però obert com cap altre. En canvi, Lost, que és l'altre final, diguem, traumàtic, o podríem dir polèmic, va tenir un final que el problema que va tenir és que no costava molt d'entendre el que passava. Llavors requeria una investigació posterior per saber què nassos havies vist al final de Lost. I a més, Lost va tenir el gran problema que va deixar molts misteris sense resoldre. Feta era el motiu de la sèrie. Era el motiu de la sèrie. Hi havia misteris, s'havien de resoldre. Doncs els misteris no van quedar resolts en cap moment. Clar, els del Barco tenen por que els misteris que han obert en aquesta sèrie quedin no resolts. Clar, quan una sèrie s'autoproclama com la Lost espanyola, i és que ho han fet, o sigui, això ha passat, doncs el que has d'entendre és que tot el que passa al voltant del vaixell o al voltant dels misteris no té importància. El que té importància són els personatges, i és el que va vendre la J.J. Abrams amb Lost, que té importància la seva sèrie en els personatges i no els misteris. És una manera de veure-ho, vaja, es pot estar d'acord o no, jo sí que hi estic d'acord. Però clar, el Barco demanar ara una nova temporada, si no té audiència, nois, no es pot fer res. És el que ja l'audiència mana, encara que sigui injust. I si realment val la pena, tenim antecedents que diuen que això té solució, és reversible. Hem de recordar, per exemple, els casos, i això ho hem comentat un cop en aquesta secció, de Futurama i de Padre de Família, que són dues sèries que es van cancel·lar la primera temporada. És important tenir en compte. Es van cancel·lar i van tornar, perquè la gent va tenir una resposta tan bèstia quan van treure la sèrie en DVD, va tenir tantes vendes que els directius de la Fox es van veure obligadíssims a tornar aquesta sèrie a la televisió, i van tornar com un bombazo, com aquell que diu, i van tornar molt bones audiències. Clar, a mi sincerament, en el cas del Barco em sorprendria que fos així, em sorprendria moltíssim.
Saps tu també com jo que aquesta crida no arribarà enlloc.
Vaja. Crec que
o
no.
Sí, que se'ls escoltaran,
jo crec,
els
que
seguidors
no.
De la sèrie.
De fet, només es demanen, segons aquesta petició de Change.org, es demanen 400 signatures només, els hi falten 50 o així, diria, si no vaig errat ara mateix, almenys ahir a la nit els faltaven 50, els deuen faltar 40 o així. Jo crec que no arribarà enlloc, perquè Antena 3 ja els hi poden cantar missa, però si l'audiència és la que és, què s'ha de fer? És una llàstima, i comprenc que hi ha gent que li sàpiga greu que la seva sèrie que li agrada en aquest moment no pugui tenir un final digne. I clar, el que es farà serà un final precipitat en 3 capítols, intentant tancar els temes que es puguin tancar, i un final que segurament no agradarà a ningú, o vaja, o potser sí. O potser serà la sèrie, amb el final, és que vés a saber. És una cosa molt complicada de dir si encara no ha acabat.
Ens identifiquem amb les sèries i tard o d'hora, algunes més aviat que tard, ens abandonen.
Exacte, això és una cosa que passa, és llei de vida, no? És el que hi ha, tot s'acaba. D'altra banda, deixa'm fer pensar en sèries que s'està esperant al final d'aquestes sèries i també serà una mica traumàtic quan arribi. Per una banda, a nivell de l'estat espanyol tenim Cuéntame. A mi és una cosa que m'intriga moltíssim, com acabarà Cuéntame. quin serà el final que se li pot donar? Morirà l'àvia en algun moment? Perquè l'àvia, recordem que té el mateix aspecte des dels anys 60 fins ara que estem ja entrant als 90, cuéntame. O sigui, d'aquí a poc naixem tu i jo a la sèrie, Sergi, imagina't, eh? I l'àvia segueix encara amb la mateixa cara, és una cosa bastant curiosa. Com acabarà? Quin ha de ser el final de Cuéntame? Arribarem fins i tot a l'època actual amb la crisi? Clar, després haurem de tirar cap al futur. I s'haurà de dir, me contaràs, o jo què sé. Però és una cosa que s'hauran de plantejar algun dia, com acabar Cuéntame? Perquè no pot ser eterna aquesta sèrie. És així de trist. I d'altra banda, Dexter, que és una sèrie on ens ficaven a la pell d'un assassí en sèrie, i que la cosa ara l'última temporada que han fet s'ha complicat moltíssim, però algun final l'haurà de tenir. I la gent està, ah, jo no vull que la fiquen a la presó, el Dexter. Home, és una assassí en sèrie, algun final ha de tenir la cosa. I d'altra banda, tot això plegat, ahir ja em vaig ficar al llit, estava pensant en sèries i pensant en finals de sèries, i em va portar a pensar en Doraemon, el gat còsmic. Que ens agrada moltíssim a tots, part de la infància de moltíssima gent. El Doraemon va haver una polèmica, no sé si te'n recordaràs, que deien que tenia un final que era bastant dur i molt traumàtic, que havia comportat suïcidis a nens del Japó.
Final com el de Los Serrano.
Sí, però una miqueta més dur encara. Deien que tot era un somni, però no només això, sinó que el Dobita, a més, el pobre, estava en coma.
Correcte.
Clar, això en el seu moment, en lloc d'escampar tota la informació aquesta, que no sabia ben bé d'on venia, jo mateix vaig buscar-ho per internet, una cerca a Google, final Doraemon, no vaig fer res més. I la informació que vaig trobar és que això no és cert, i és que Doraemon és una sèrie com els Simpsons, com a Padre de Família, com aquest tipus de sèries, que no té un final marcat, són capítols aleatoris, i per tant no té cap mena de sentit que això tingui un final.
I aquí no ens va arribar aquest final, de fet, hem de dir.
És que aquest final no ha existit
mai. Això havíem d'esbrinar com va acabar, segons es diu, al Japó.
La cosa és que Doraemon encara se segueix amatent, no ha tingut un final. Aquesta és la cosa.
Però aquí li van voler buscar el final.
No sé per què. No sé per què, però es va voler buscar aquest final que tenen les llegendes urbanes, en aquest sentit. Però Doraemon no ha tingut un final. De fet, el Boing, aquesta cadena infantil, segueix rebent capítols nous de Doraemon constantment i pel·lícules de Doraemon. Per tant, és un format que funciona molt bé, que té bona audiència, que agrada arreu del món, i no té per què acabar-se en aquest sentit. El ser dibuixos és molt més fàcil. Si fossin actors de debò, el Doraemon tindria una edat ja, el pobre.
Fins aquí, Sergio.
Fins aquí ho deixem. Veurem com acaba el tema del barco, però vaja, ja ens atrevim des d'aquí a dir-ho, que dubtem que això, aquesta crida de Change.org, tingui algun efecte al final.
Pausa per la publicitat i ens visita, com cada dilluns, gener tot l'any. Avui ens ve a parlar sota el títol Carnaval, ho és tot l'any.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.